Qui l'hagueu vist ja sabeu aquesta música de què és de la sèrie Wild Wild Country, una sèrie documental de Netflix de només 6 capítols que s'ha convertit en tot un fenomen. Pels qui no la conegueu, us explico. Explica la història real amb imatges reals d'una secta hinduista que s'instal·la a Oregon a principis dels 80. És la història d'un guru indi, Bhagwan Osho, i de la seva mà dreta, sobretot de la seva mà dreta, Anandanshila, ja ho diré bé, després, que construeixen una comuna en un ranxo abandonat amb milers de persones vingudes de tot el món. La sèrie retrata com reacciona el poble més proper, Antelope, que té 40 habitants, i de sobte se l'instal·len 3.000 persones al costat amb helicòpters i munten un poble sencer amb un aeroport, de sobte allà. És una història on intervenen tot d'elements dignes d'una novel·la d'èxit. Armes, drogues, intents d'assassinat, atacs biològics, FBI, sexe, odis, venjances i traïcions.
I don't think America has a place for these people.
Everyone in Antelope mistrust Rajneesh.
I want that guru and his evil influence out of my city.
Avui per analitzar no només la sèrie, sinó el darrere d'aquesta secta que hi havia i que hi ha encara, tenim el Miquel Perlado. Bona tarda.
Bona tarda.
Ell és psicòleg i psicoterapeuta expert en sectes. Has vist Wild Wild Country?
Sí. Molt força, interessant, Jo crec que reflecteix bastant bé, part de tota la història del moviment d'Osho, que encara continua bastant viu a dia d'avui,
Ens ha sorprès que hi hagi tantíssimes imatges reals, no? Sí. Hi ha molt de treball de documentació.
Molt. A més, clar, treball de documentació fonamentat també en aquesta cosa tan narcisista, no?, d'aquest tipus de gurus que els hi encanta, no?, que els hi facin fotos, figurats, etc. Vull dir que sempre és material que poden accedir-hi, perquè, clar, a aquest home li agradava molt, no?, estar allà en el centre, no?, de totes les mirades.
Hi ha una cosa que sorprèn quan comences a veure la sèrie, i és que normalment, quan parles de guru, penses en algú que tendeix cap a l'ascetisme, cap a rebutjar el món material, i en canvi Bhagwan, no, al contrari, abraça completament el capitalisme, té Rolex, sí.
té cotxes,
Rolls Royce, ostenta constantment la seva riquesa. És una mica estrany.
Bueno, és
poc habitual, no?, per un guru.
És bastant poc habitual, però era la proposta que feia aquest home, no?, de transgressió, de ruptura, no?, de trencament de tots aquests esquemes, no? Llavors, ell d'alguna manera es vanagloriava, no?, que tot això en realitat no era necessitat econòmica seva, no? Era per demostrar als adeptes, diguem-ne, la vacuïtat i la poca importància d'aquests elements, perquè ell s'enreia, no? Bueno, s'enreia, però va construir un imperi al voltant de la seva persona i amb un merchandising que és brutal, que el trobem a dia d'avui, com comentàvem fa poc, als quioscos, als supermercats, vull dir, a les prestatgeries del Corte Inglés, vull dir, ha passat, no?, com un mestre espiritual, quan l'experiència ens mostra que és una altra cosa ben diferent.
No sé, és que et volia demanar tantes coses, de veritat, avui, perquè ara estava pensant, quin és el perfil d'una persona que decideix, perquè al final ho acaben decidint ells, convertir-se en un líder, en un guru? Mm. Què hi ha al darrere d'això? Quina mancança hi ha? Normalment, hi ha un patró?
Hi ha un patró molt complex, podríem dir, no? Un patró molt complex on intervenen tot un conjunt de variables que interactuen de tal manera que tendeixen a cristal·litzar en moments de forta humiliació, de vergonyes, de sentiments que no poden tolerar i que n'han de donar-li la volta a tot això per construir un grup al seu voltant que tinguin sotmesos, dominats, no? I llavors ells són algú mentre hi ha algú que està sotmès. És un mecanisme bastant complex, però que té a veure amb personalitats molt patològiques, molt pertorbades, molt problemàtiques, però que fan tot aquest gir sota el pretext del misticisme, l'espiritualitat, quan el que hi ha de fons, insisteixo, és altra cosa.
És a dir, algú que ha patit humiliació, o que ha sentit que patia humiliació, o que té algun X trauma, per el que sigui, busca que se l'estimi de manera incondicional.
Correcte, aquest és un angle d'anàlisi de situació i podríem fer intervenir d'altres, però aquest és bastant ajustat, diguem-ne, el que trobem amb la història i la biografia de bastants gurus, no?, i que de fet també trobem en d'altres, no?, persones que es poden arribar a radicalitzar-se, sortint ja de l'àmbit de les sectes, però que el motor, diguem-ne, o el clic que fan té a veure, no?, amb aquestes situacions de no sentir-se prou reconeguts, estimats, etc. Llavors fan tot aquest desplegament. Uh-huh. Evidentment la pregunta és, bueno, i per què tothom hi patim, no?, circumstàncies d'aquestes. Per què aquestes persones justament acaben desembocant en això?
Això és el que enganxa de quan veus aquest tipus de temàtica i en aquesta sèrie que està molt ben feta. El que més t'enganxa durant els 6 capítols és per què aquesta dona anglesa amb dos fills es fica en aquest merder.
Queda atrapada, no? I aquí, clar, intervenen, hi ha una psicologia que no és tan sols del guru, és la psicologia del guru i de l'adepte, no? Hi ha una interpenetració, algú que busca i que acaba trobant i aquí hi ha un enganxament que és molt, molt, molt fort, no? Llavors, sí, habitualment aquestes persones, com la Sheila o d'altres, que estan a la segona línia, de vegades inclús radicalitzen encara molt més el discurs de la primera generació.
Més papistes que el papa, no?
Correcte.
Home, és que en aquest cas, la sèrie, durant 6 capítols, el guru està desaparegut, és un secundari. La gran protagonista és Sheila, que és la segona, que és molt radical.
Per això també ho veiem bastant a l'experiència pràctica, no? El guru sempre està, el que passa que desapareix d'escena. Llavors són els altres que clònicament repliquen el comportament del guru.
I per què ho fan això, els segons?
Bueno, perquè volen estar a prop dels primers. Llavors és una psicologia, diguem-ne, de jo vull estar allà on estàs tu, perquè suposadament és un lloc de perfecció i de... Llavors jo vull assolir allò, no?
Ah, és que psicològicament és tan interessant. En aquesta sèrie hi ha personatges, evidentment n'hi ha moltíssims. Hi ha aquesta segona, la Sheila, hi ha el guru, i després hi ha tota la sèrie d'adeptes. Evidentment, com en qualsevol secta, hi ha adeptes de primera, hi ha adeptes de segona, i després de tercera. Doncs en aquesta primera línia hi ha, per exemple, una dona que es diu Jane, que deixa la seva vida als Estats Units per anar a l'Índia primer i seguir les ensenyances del que considera el seu mestre.
So I went to the office.
Vaig anar a l'oficina a demanar feina. Em van dir, vols treballar? Fantàstic, necessitem una persona responsable de la neteja. Vaig pensar, vaig venir fins aquí per netejar? I durant el primer any vaig estar netejant els banys públics.
Tot un any netejant els banys públics.
Sí. I aquesta explotació justifica com una entrega necessària per assolir la perfecció. I aquí rau part de la perversió d'aquest tipus de mecànica de jo t'hi porto a un lloc on finalment tu justificaràs l'explotació i ho faràs amb un gran somriure.
L'advocat de Bhagwan és un altre dels personatges de la sèrie. Passats els anys, els directors el van trobar i aconsegueixen una entrevista amb ell. Les seves paraules ajuden a entendre per què va decidir formar part d'aquella secta. Jo crec que aquí la paraula clau és la comunitat.
I was actually a hero.
Jo era un heroi en aquella comunitat perquè era la punta de llança en la lluita per sobreviure. La gent era tan carinyosa i encantadora amb mi, eren feliços i estaven agraïts que jo estigués allà per ajudar.
Això és que, a mi, si heu vist la sèrie ho entendreu, si aquest senyor plora quan explica això encara ara, tot i que ha sortit de la secta. Però l'amor i la comunitat i la sensació de comprensió que va trobar allà no l'ha trobat mai més a la vida.
No. I són ambients que s'hi creen per generar aquesta sensació i aquesta vivència de fusió, d'integració completa, que estem compartint un projecte que és meravellós i que és únic i que som uns pocs escollits que estem aquí, no? Llavors, aquest esperit de grup i aquesta dinàmica és superpotent. I és això el que també arrossega la gent a continuar participant. És més, el moviment Osho, amb aquesta cosa distintiva de que, a més, tenen aquestes activitats, aquestes meditacions dinàmiques, que diuen ells, no? Que són superexcitants, no? Plors, riures, no? Hiperventilacions. Llavors, això també altera l'estat emocional i, evidentment, el de consciència. Però tota la dinàmica de grup és molt, molt potent.
Després, jo crec que hi ha un element que també es repeteix molt quan parlem de sectes, és que el guru fa veure que no és ningú especial.
I'm not special in any sense. I'm not claiming that I am the son of God.
No sóc especial en cap sentit. No afirmo ser el fill de Déu. Només us dic una cosa. Jo estava adormit i he despertat. Quantes vegades ho hem sentit, això, eh? Jo estava adormit i m'he despertat i ara us vull despertar vosaltres, no? Això també és un tòpic.
És un tòpic i llavors és aquesta psicologia del líder que busca, no? Seguidors, perquè tu també és un escollit, no? Llavors és un funcionament amb mirall, no? Jo sóc l'escollit i t'escullo a tu perquè m'escullis a mi. Llavors es forma un bucle del qual és molt difícil de sortir. I, evidentment, tenen aquesta capacitat dramàtica, gairebé histèrica, no? De dramatitzar, de plorar, de mostrar-se, no? I inclús de dir això, que en realitat no són gens destacats ni importants, però després les evidències mostren el contrari, no? Una devoció, una dedicació i una absorció de les personalitats màxima, no?
No, intentarem no fer-vos gaire spoilers perquè...
A mi el que m'esteu fent és venir moltes ganes de veure la sèrie.
Sí? Què t'atrapa ara? Què et vindria de gust veure?
M'atrapa veure on és la línia, perquè hi ha missatges dels que esteu dient o posant en boca d'Osho que dius, bé, això doncs, no em sembla malament, no? Que
més,
diguin que tu ets especial o que tal. Fins aquí,
veient la sèrie, dius, i si no és una secta, això?
Clar, sempre, no? I habitualment també això passa amb les sectes. No? I arriba un punt que dubtes i dius, bueno, però a veure, potser tan sols és un moviment alternatiu.
Clar.
I, en fi, que van proposar una sèrie de qüestions que trencaven amb l'època Ja, però és un conjunt d'elements, és a dir que no ens hem de quedar amb el fotograma. És això, no, és tot un procés, diguem-ne, on hi ha un lideratge carismàtic, autoproclamat, un missatge que és absolut, que no es pot qüestionar, hi ha una exigència de devoció, dedicació, hi ha una submissió, és a dir que hi ha un conjunt d'elements que passen de grau, que es passen de rosca. Evidentment podem trobar, no?, d'altres organismes, d'altres relacions, d'altres funcionaments de la nostra societat que trobaríem links amb el que estem parlant ara, però aquí hi ha una qüestió d'intensitat, de desgast i de penetració a la ment de l'altre que finalment el converteix en menys que una cosa, no? Vull dir, en un no-res, no? I l'altre creix i creix mentre els altres, doncs, estan allà sotmesos, no?
La Iala ens ha sentit parlar molt d'aquesta sèrie a la redacció.
Sí, sí. Heu vist? I van comentant i tal, i bé, només, són converses només destinades a pocs escollits.
En aquest moltíssim hi havia una pàtina de retret.
No. Jo crec
no,
que
d'enveja.
No, més que res, que és apassionant, perquè és el que dèiem, tot el tema de submissió, de control, sí, de poder. Hi ha molta psicologia al darrere que et costa entendre, no? Sí. També... Perquè és com quan estàs en un balcó d'un X pis i dius, aquest vertigen és por o són ganes de tirar-m'hi? Mm-hmm. És a dir, quan veus a l'advocat havent viscut coses tan intenses, per una banda tens aquell punt de dir, jo no, potser no ho he viscut això a la vida tan intens.
Sí, i és aquesta barreja d'excitació i de sedació que donen aquest tipus de relacions, no? Hi ha quelcom que és tan excitant que ho has de viure, no? I has de venir per experimentar-ho, no? I després també té aquesta alternança amb situacions relaxants, sedants, no? De pau, de... I és en aquesta alternança que la ment es confon tremendament, no?
És a dir, ara tu deies, per exemple, això de les meditacions dinàmiques. Si en lloc de fer-ho de manera grupal amb unes oracions o el que sigui, ho fas tu a casa, també després sentiries sensació de pau. Si ho fessis tu sol, fessis voltes, respiressis molt fort, però el contrast és el que et faria donar sensació de pau, no?
Sí, però podem convenir que no és el mateix, és a dir, perquè novament tornem al mateix d'abans. És a dir, el context de grup també fa molt. I el aquí, grup, clar, hi ha un efecte reverberant i potenciador i multiplicador.
Sí, però el que dius tu és que no et faria cap mal, no? Aquesta meditació feta...
No, per ser, no.
A veure, clar, però així també de vegades hi ha alguns membres, no, que a l'hora de sortir fan aquest pas intermig i dir, bueno, doncs potser m'ho quedo practicant a casa meva i ja està. Bueno, també cuidado, perquè, clar, tot aquest tipus de pràctiques queden associades a emocions i a situacions viscudes i això és també molt potent. Llavors, doncs, d'acord, jo ja no vaig al grup, ja m'he adonat, doncs ho faig a casa. Ja, però tindràs flashbacks, tindràs... Ara, si traiem la cosa aïlladament com a tècnica, com a procediment, practicat aïlladament, hauríem de veure, no? si hi ha el mateix nivell de dany o no. Habitualment, en el cas aquí, estem parlant de dinàmiques de grup, insisteixo, molt potents,
això
hi ha un element fort de perversió i d'utilització dels altres.
És que, de veritat, l'heu de veure perquè comença molt fort, està molt ben construït a nivell argumental, comença tan fort com que t'explica això, que de sobte, en un poble de 40 habitants d'Oregon, se l'instal·len 3.000 persones que en un mes i mig construeixen una miniciutat allà, amb un heliport. Sí. El contrast és tan bèstia.
És que no tan sols el contrast, sempre hi ha una cosa en gairebé tots els moviments sectaris que és una visió ja no tan sols messiànica, sinó redentora de tota la societat. Ells construiran una societat única, per exemple, meditació transcendental, va dissenyar els seus bitllets i tot. Sí. És a dir, ja busquen construir petites ciutats ideals, idíliques...
Partint de zero.
I, bueno, fixem-nos, si no, bueno, Utah està ple de mormons. Ja, no crec que no hi hagi cap persona que no sigui mormona a Utah, vull dir... busquen això,
sí.
Conquerir, assolir l'espai, bueno, i tenir aquest control, no?
No, i quan parla el Miquel de conquerir, de veritat, és que intenten conquerir el poble, i ja ho veureu. Però és que arriben
on
a fer coses...
On dius que ho puc veure, això?
Això
és spoiler total,
Netflix. Això a Netflix, sí. Però és que arriben a fer coses que... Bueno, és igual.
No,
només una.
Vinga.
És que intenten enverinar... a tota una ciutat.
Sí, l'atac bioterrorista que van fer i que no es passa bastant de soslaio, no? Vull dir que no, això no, bueno, i ho van fer. Vull dir, convençuts que...
És que posen verí al menjar tots els restaurants o molts restaurants d'una ciutat perquè, això ja ho veureu, hi ha una raó al darrere que té a veure amb la política. Però, clar, van allà i amb gotetes van a la gent que està menjant allà, amb les seves famílies, amb els seus fills.
I en un context d'un moviment espiritual, És a dir, el nivell de contradicció també és...
I les matralletes porten uns AK-47.
Va morir algú, fruit d'això?
No me'n recordo.
No, van haver-hi bastants intoxicats, això sí.
Però tots de cop, Sí, vull dir que els hospitals estaven saturats.
Sí.
Poca broma, no?, amb la gent de l'amor i la redempció.
Poca broma.
I de construir món nou.
Conclusió, Miquel. Osho, Bhagwan, secta, sí?
Sí.
Ho tens claríssim, tu, eh?
Home, claríssim.
És que la gent encara té dubtes.
No dubta. El que passa és que avui dia s'ha diversificat, llavors no van amb la túnica pel carrer, no? És que els haricrises han canviat i no van amb la pandereta i la túnica, sinó que s'han diversificat per centres de teràpies alternatives, per sistemes pseudoastrològics com el disseny humano...
Ara són coaching, són coach.
Per altres portes d'entrada, per finalment portar-te a Puna, que és el gran supermercat d'ells, no? I on viuràs una experiència més profunda i més plena, no?
Un plaer, de veritat, sentir el Miquel Perlado. Moltes gràcies per venir avui. Miquel Perlado, psicòleg i psicoterapeuta, expert en sectes. I ara mireu la sèrie.
Sí, si en tinc moltes... Puc marxar ara a mirar-la?
Sí, que diu que en faran una altra de Waco, de Texas.
Què dius, ara?
Han trobat un filó, aquí.
Sí.
Està és fascinant. I llavors, doncs, bueno, es fan
sí, és fascinant.
És fascinant.
Sí. Miquel, moltes gràcies.
A vosaltres.